Que la crisi climàtica és una realitat, en tenim mostra gairebé cada dia que passa i cada cop més. El canvi climàtic es manifesta a través de l'augment de les temperatures mitjanes, la falta de precipitacions i sequera extrema, i també de la proliferació de nous fenòmens. Avui en volem parlar de tot plegat amb el meteoròleg Enric Agut. Enric, bona tarda.
Hola, Carme, bona tarda.
Aquestes alçades de la pel·lícula encara hi ha gent que... que nega aquest canvi climàtic?
Mira, sincerament, els últims anys no m'he trobat gent que ho negui. Fa 10-15 anys sí que hi havia. Ara no parlo de grups polítics, parlo de la gent del carrer. Però no. Sí que troba gent que fins a quin punt el canvi climàtic és tan seriós i perillós. Això sí. És a dir, en una escala de grisos, si és un canvi petit, un canvi gran, delicat, perillós, els fills, què tal... Això sí, sí que hi ha aquesta preocupació. Però que t'ho negui... No m'hi trobo gent.
Volem aprofitar també per fer una mica la previsió de l'estiu que ens espera. Els pròxims mesos, més enllà del setembre, tampoc no podrem fer gaires càlculs.
No cal.
Com definiries l'estiu d'aquest 2023? Mira, com serà?
Doncs serà un estiu calorós. Els estius sempre són calorosos, però aquest fa pinta que serà com els últims, una mica més càlid del que tocaria. L'any passat va ser horrible, vam tenir gairebé un any d'estiu etern, gairebé 6 mesos, va començar ja al maig, i aquest any sí que va haver-hi un punt d'estiu, però després la cosa va anar canviant i ha anat plovent en algunes comarques més que d'altres des de fa un mes i mig, i la temperatura sí que quan anem pel carrer fa calor, però tenim algunes finestres d'aire més fresc, no és una calor intensa com la de l'any passat. De cara a aquest estiu, els models que analitzem sí que indiquen que serà un estiu calorós, per damunt del que toca, respecte a fa 20-30 anys, però això està passant cada any. Hi ha algun model que, per exemple, és el que fa servir l'AIMET, l'Agència Estatal de Meteorologia, que indica que serà un estiu dels més càlids dels últims 30 anys, però si ens fixem en altres models, per exemple, el model centreeuropeu, que també és un model molt bo i que dins de la comunitat de meteoròlegs està a dalt de tot, és un dels preferents, indica que serà un estiu calorós, una mica més del que toca, però sense el que marca el de l'AIMET. Per exemple, aquesta setmana fa calor, però és una calor que es porta, i el cap de setmana farà molta calor. Aquest dissabte i diumenge farà molta calor. Però després torna a baixar la temperatura, seguirà fent calor, però més normal, i el proper cap de setmana tornarà a fer molta calor. És a dir, anirem a batzegades. És a dir, per Sant Joan molta calor, després dilluns baixa, i l'altre cap de setmana tornarà a fer molta calor. És a dir, serà un estiu una mica així d'oscil·lacions.
I a nivell de precipitacions, tinc entès que serà un estiu que combinarà aquestes batzegades que tu deies,
sí,
amb episodis de pluges.
Sí, episodis sobretot de tempestes. Aniran passant alguns dies alguns fronts, que seran principalment ruixats al Pirineu, Prepirineu, també cap a Ponent pot caure algun ruixat típic, algun però que passen ràpid, i estem davant d'un estiu que molt possiblement es portarà ruixats a les tardes i principalment en zones de muntanya. Pirineu, Prepirineu, que per tema capçaleres de riu anirà bé, i això també passarà a l'agost. I al setembre, aquest model al centre europeu, que abans t'estava comentant, que és el que nosaltres ens mirem sobretot, amb més seguretat, indica que seria un setembre plujós, però en aquest cas costa i prelitoral, i Catalunya central. És a dir, que la cosa s'anirà repartint.
Ens tocarà, nosaltres.
També tindrem molts dies de sol, Però sí que serà un estiu que no serà d'aquells a secar, de que no plou fins i tot ni al Pirineu a la tarda. No, fa pinta que a les tardes hi haurà tempestes. No cada dia, però sí bastant sovint.
És un respir, això.
Sí, de fet, hi ha una comarca que l'estació més plujosa de tot l'any és l'estiu, i és el Ripollès. El Ripollès, quan plou més durant l'any, és a l'estiu, perquè es formen tempestes, està molt a prop del mar, arriba marinada, aire humit del Mediterrani, per això que és normal que les tardes ja hagi ruixat Sant Pau de Segúries, Camprodon, Setcases, Llanars, és molt normal que plogui la tarda.
Ara que parlàvem de pluges, no és per llançar les campanes al vol, però hem de dir que es van recuperant de mica en mica els nivells dels embassaments.
Sí, en alguns és més clar, per exemple, Sau Susqueda, que és un sistema, l'aigua que acumula Sau després va parar a Susqueda. Sau es va buidar gairebé del tot fa 2 mesos i va quedar al 6,5%, és a dir, baixíssim. al nivell, i es va enviar l'aigua, es va emmagatzemar a Susqueda. Des d'aleshores va començar a ploure, ploure, sobretot Ripollès, Osona, és dels llocs on ha plogut més, i del 6,5 hem passat al 30. A dia d'avui estem al 30% a Sau, i fa pinta que la tònica serà de que mica en mica vagi acumulant aigua al llarg de les properes setmanes. També la Baells ha començat a recuperar-se. És una recuperació allò de lenta, però ja la corba ja s'estendent. Si ens anem a la conca de l'Ebre, doncs Oliana també ha pujat bastant, està al voltant del 60%. En canvi, d'altres encara els hi costa. Per exemple, Rialp, que és un gegant, que hi caben 400 hectòmetres cúbics, ara està al 10%. Però és que estava també per sota, molt per sota. Altres zones, Tarragona, sí, allà ha de ploure més. Ha plogut de manera irregular en algunes zones, Ripollès, Osona, mira, porten en algunes zones 200 litres, en d'altres ha plogut molt menys. També ha plogut a Ponent, pluja mal repartida, que ha anat bé pels fruiters, han caigut alguns xàfecs, però ha de ploure més. I dins una mateixa comarca també hi ha diferències. Per exemple, el Segrià, Lleida, doncs si compares amb el nord del Segrià i el sud del Segrià, a Lleida ciutat ha plogut bastant menys que altres punts.
Sí. Parlem de, novament, de temperatures, i anem a les nits.
Sí.
Ja hem tingut algun episodi de nits tropicals. Hi ha les tropicals, hi ha les tòrrides. Com seran les nits d'aquest estiu?
Mira, seran molt semblants als de les últimes, els últims estius. El que es veu que és, amb el canvi climàtic, és que cada vegada hi ha més nits, sobretot a la costa, tropicals. Tropical vol dir que la temperatura de nit no baixa mai dels 20 graus. Vol dir que a les 12 de la nit potser tenim 23-24 graus, o 25, i que a les 6 del matí del dia següent la mínima està per damunt dels 20. Això són temperatures altes que per descansar no va bé. Però no només passa a la costa, també passa a l'interior. A Lleida abans era difícil que passés, i ara algunes nits també les mínimes estan al voltant dels 20 graus, els últims estius. Tòrrida vol dir que la temperatura mínima no baixa dels 25. És a dir, que a les 9-10 de la nit potser estem a 30 graus. En el moment de descansar, la temperatura és de 30 al carrer. Imagina't dins de casa, que s'ha acumulat l'escalfor.
Impossible.
I si no tenim aire condicionat, doncs aleshores és un problema. No es pot descansar. Llavors, aquí també va lligada la pobresa energètica. Si tu no tens una parada d'aire condicionat que refresqui a la nit, doncs no podràs descansar. I aquí la pobresa energètica és un problema. També les nits tòrrides van en augment. A Barcelona els últims anys han hagut mínimes algunes nits de 26-27, i una vegada no es va baixar dels 29 graus. És horrible, això. I en aquesta raó hi ha hagut algun canvi ara últimament dels avisos del Servei Meteorològic de Catalunya i de Protecció
aquesta
Civil.
Aquesta novetat.
Suposo que volies preguntar això, no?
També.
Doncs ara també s'avisarà no només de les onades de calor, pics de calor, també s'avisarà la població de les nits tòrrides o de les nits que poden posar en perill la salut humana. Perquè
sí,
estem
perquè
parlant de la salut humana.
Clar, estem parlant de la mortandat que pot provocar aquestes altes temperatures. D'aquí aquesta prova pilot, no?, que seran aquests nous avisos que es faran per nits
d'altres
temperatures.
Responen a la nova actualitat que estem vivint. Les coses van canviant.
Ni més ni menys.
Aquesta és una.
Ara, quan parlaves de la pobresa energètica, de la impossibilitat de poder combatre aquesta calor, per exemple, a les nits, amb un aparell d'aire condicionat, amb un ventilador o el que sigui, també m'imagino que per la gent de peu li agafen aquelles contradiccions de dir, molt bé, jo no vull passar calor, tinc l'opció de posar-me aquest aire condicionat a casa, però estic contribuint a escalfar l'ambient.
Sí, perquè és un cost energètic. És així. Però també és veritat que els aparells d'aire condicionat ara són més eficients que abans. Depèn també d'on extreguis aquesta energia. Si tu, per exemple, tens contractada, perquè l'aparell d'aire condicionat va amb electricitat, si tu, la teva companyia, t'està enviant electrons a 100% verds, és a dir, renovables, és a dir, que per exemple, jo estic, no diré un nom, però tinc, jo tinc contractat la llum amb una companyia que és 100% renovable. Sí, estic fent ús d'una energia, estic gastant energia, però jo sé que és 100% renovable, que m'arriba o de l'eòlica o de la solar. Val?
Així podem estar tranquils.
Jo estic molt tranquil.
Però qui no tingui aquesta opció...
Hi ha moltes, moltes opcions per contractar actualment a que la teva energia que arribi sigui 100% renovable. No vol dir que tu tinguis una placa solar o molí de vent a casa teva.
No.
Jo, per exemple, ja estem en una comunitat i tenim limitacions de plaques solars, en tenim, val? Però no hi ha suficient. Doncs el que vaig fer, bé, doncs m'adapto i què puc trobar, no? Doncs mira, aquesta empresa és 100% verda. Tota l'energia que venen els seus clients doncs és d'origen verd. Doncs contacto aquesta empresa.
T'ho deia perquè l'Organització Meteorològica Mundial va assegurar fa uns dies, van veure la notícia, de l'escalfament global. Assegurava que no té aturador.
No té aturador perquè de moment no hem reduït les emissions com toca. Pensa que l'any passat, a nivell planetari, les emissions encara van pujar, si no recordo malament, un 1%. Un 1% no és molt, però clar, els gasos d'efecte hivernacle es van acumulant. Encara a l'atmosfera tenim gasos d'efecte hivernacle CO2 que es va enviar fa 100 anys. I és els últims 50 anys quan s'envia més. Tot això es va acumulant. Si ara no redueix, vol dir que segueix incrementant-se el tant percent de CO2 atmosfèric, o el metà, o altres gasos d'efecte hivernacle. Llavors, ara, si ens plantegéssim els objectius realment del 2030, vol dir que hauríem de reduir cada any les emissions un 7%. 7%, val? Un 7%, si tu mires els últims 40 anys alguna vegada, o és un 7 o un 8%, s'han reduït?
No.
Mai. Mai? A nivell planetari, les emissions s'han reduït els últims 30, 40, 50 anys, 40, 50 anys, unes 6 vegades. Sempre en crisis. I la vegada que es va reduir més les emissions anuals de gasos d'efecte hivernacle va ser durant el Covid, durant el lockdown, que mig món va parar.
Evidentment.
Però no es va arribar a una reducció del 8% ni del 7%. Es van quedar gairebé al 6%, 5 i pico. És a dir, que l'esforç que s'ha de fer per reduir les emissions d'efecte hivernacle per arribar als objectius que limitarien l'augment de la temperatura en un grau i mig, que ja estem arribant, per cert, al grau mig, i que en algunes zones ja s'ha superat, per exemple, el Mediterrani, és de les zones que s'escalfa més el planeta, doncs aquest objectiu no s'està produint. Sí que les emissions encara van increixent, i si les comparem amb d'altres anys, ja no creixen tant, però encara estan creixent. Europa està fent més els deures
sí?
que Estats Units i que altres països. Sí. I la Xina, paradoxalment, també.
Estrany.
Encara consumeix molt petroli i gas, perquè són molta gent i produeixen molt, però estan invertint molt en energies renovables i molt en vehicles elèctrics.
Clar, saps què passa? Que quan veiem les notícies, les cimeres del clima, veiem els compromisos...
S'han de fer. Hi ha molts interessos.
Però és que no es compleixen.
No es compleixen,
i la ciutadania està com...
Però s'hauran de complir. De
fet, si arribem a l'hora, sí.
Al final ha de ser una sinergia entre la societat, els polítics i també les empreses. Empreses petites, mitjanes i grans empreses. Ha de ser una sinergia perquè ens hi va el planeta. No estem parlant de que els peixos visquin, les plantes visquin, que el planeta visqui. No, estem parlant de la nostra... supervivència.
El planeta seguirà. El planeta i nosaltres en el planeta.
No, però el planeta seguirà. El planeta seguirà. Sí? Anirà fent. Potser els que no seguim som nosaltres. D'acord? És a dir, no hem de pensar simplement en el planeta i en els peixos i en la... No. És que en el fons som nosaltres. Som nosaltres. És tot un ecosistema, tot va lligat. És a dir...
Home, ho estem veient ara, per exemple... Hi ha solució.
Sí. Mira, si mirem al passat, hi ha hagut dues situacions a nivell històric que també eren molt delicades i que al final tot està lligat amb el tema del canvi climàtic i amb la pol·lució. O sigui, el canvi climàtic i la pol·lució és com un monstre de molts caps. Val? Un dels caps va ser la pluja àcida. Als anys 80, tu te'n recordaràs, a la televisió es parlava de la pluja àcida. Un de cada 5 cabres d'Europa estava malalt de la pluja àcida que emetien les empreses i els cotxes, que encara contaminaven molt més que ara. Es va posar solució i es va arreglar bastant la pluja àcida a Europa. Encara és un problema a la Xina i l'Índia, val? Perquè fan servir molt carbó. Aquest problema es va solucionar bastant a Europa. Un altre problema. Més tard va venir el tema del forat de l'ozó.
Sí.
Val? Uns científics britànics van posar en alerta a la comunitat, primer científica i després a nivell polític, de que teníem un forat a l'ozó. Això era molt delicat a l'Antàrtida. Imagina que n'és a més. Ens hi va la vida, la supervivència. Val? Forat de l'ozó vol dir que la radiació ultraviolada del Sol arriba a la superfície. No pot ser. Val? Sí que ens arriba una part, que és la UVA, que és la que es posa morenos. Val? Doncs, per primera vegada es va firmar un protocol, val? De prohibir les substàncies que castigaven a la capa d'ozó, i va ser el primer protocol i l'últim de moment que tots els països del món el van firmar.
Sí, sí.
Val? I s'ha anat posant solució. Llavors, aquest, que és una altra part de l'emergència climàtica, el de reduir la temperatura, el de, una altra banda, reduir els plàstics, doncs s'ha d'anar cap aquí, que al final tots els països s'hi sumin. Per això aquestes cimeres són importants. Encara que sembla que vagi molt lent tot, són importants, s'han de fer.
Estem ja en els últims minuts. I teníem pendent parlar de dos fenòmens com la Niña, que tinc entès que ja ha acabat.
Ja ha acabat, ara estem ja tècnicament amb el Niño.
Sí, hem entrat ja...
Sí.
Explica'ns, ràpidament... Què és la Niña? Què és el Niño? Què comporta
aquests fenòmens? Mira, la Niña forma part del mateix fenomen. Val? Normalment, les aigües que hi ha davant del Perú, Equador, són aigües fredes. I és una zona que hi ha molts nutrients, hi ha molta pesca. Però aquesta temperatura no sempre constant. I aleshores hi ha èpoques que aquestes aigües s'escalfen més, i quan l'anomalia de temperatura, vol dir... que quan la temperatura d'aigua al mar és mig grau més alta per sobre del que toca, és quan diem que tenim el Niño. I hi ha el contrari. Hi ha vegades que la temperatura és més freda del normal. I quan la temperatura és mig grau per sota del normal, és la Niña. Què ha passat? Que la Niña que hem tingut actualment ha estat excepcional, perquè ha durat 3 anys. Això no és normal. Durant els últims 100 anys només una vegada havia passat. Val? És a dir, que aquesta vegada la Niña va arribar amb força, aquí me quedo i aquí estoy. Val? I la Niña té efectes climàtics a tot el planeta, en algunes zones més que en d'altres. Ara ha arribat el Niño, i ara el Niño és petitet. Val? La temperatura està al voltant de 0,5-0,6, ja és tècnicament un Niño, però les previsions apunten que serà un Niño fort,
un super Niño,
i algunes estimacions diuen que podria ser un super Niño. Un super Niño vol dir que els efectes climàtics, primer de tot, que la temperatura s'escalfarà molt més, vale? Allà al Pacífic, i que tindrà conseqüències climàtiques importants al planeta. I llavors, si tu ajuntes que la temperatura de la Terra va pujant més un super Niño, que vol dir que les aigües s'escalfen en algunes zones, i ja de fet les aigües s'han escalfat, per exemple la Mediterrània l'any passat,
vam
patir una onada calor mediterrani, doncs això apunta que podríem tenir al llarg dels propers mesos un increment més important de la temperatura global de la Terra, perquè s'ajunta l'escalfament ja propi que estem tenint més aquest possible super Niño. D'acord?
Doncs anirem veient, no? De
no sé si m'he explicat bé.
Sí.
I el Niño que implica? Doncs que, per exemple...
Hi ha... I quina menys... és la durada del Niño?
GNSPA. De vegades és un any, de vegades un any i mig.
De vegades és imprevisible.
Més, és imprevisible. Però els Niños forts alteren molt el clima. Estem parlant d'inundacions, tempestes, a Perú, Equador, aquestes que arriben a les teles, sequera a una part de l'Amazones, sequera a Austràlia, incendis forestals...
Canadà ja hi són.
Sí. Per exemple, quan tenim el Niño, també decau el número d'huracans de l'Atlàntic. Amb la Niña s'incrementen, amb el Niño decauen, n'hi ha, però menys normalment. És un delta baix.
Bé, doncs ens hem volgut preparar, ni que sigui mentalment.
Però de Niños i Niñas sempre hi han hagut, eh?
Sí.
I Super Niños
sí.
També. El que passa sí que els últims 30-40 anys tenim més Super Niños que abans.
Clar. Bueno, tot té una explicació i l'hem volgut donar a través dels coneixements de l'Enric Agut, que avui ens ha acompanyat al Connectats. Enric, bon estiu, que vagi...
Igualment.
Molt bé i bona feina.
Fins a la propera.